Una finestra al Baix Montseny.
Bona nit, sóc Albert Galín, el conductor d'Una finestra al Baix Montseny, i us acompanyaré durant el programa d'avui. Aquesta nit començarem amb Tal dia com avui, explicant els fets més rellevants de la història. Seguirem amb La cita de la setmana, amb una cita molt interessant. Després començarem l'agenda amb la cartellera cinematogràfica i tot seguit amb les activitats del Baix Montseny. I ja per anar acabant, a final del programa, la secció més dolça, el Llaminer, on aquesta setmana Marc Rodelles ens portarà unes postres molt bones. I ja per acabar el programa, un especial del canvi d'hora d'estiu. Comencem amb Tal dia com avui. Tal dia com avui, un 28 de març del 1809, a Vigo, Espanya, un alçament popular va permetre recuperar la ciutat de l'ocupació de les tropes napoleòniques. També un 28 de març del 1838, al Río de la Plata, el contraalmirall francès Luis Francisco Leblanc declara el bloqueig del port de Buenos Aires. El 1933, a Alemanya, el Parlament confereix poders dictatorials a Adolf Hitler. I el 28 de març de 1939, el general Francisco Franco conquereix Madrid. Quatre dies després acabaria la Guerra Civil Espanyola. El 1944 s'estrena al Teatro de la Cruz, a Madrid, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. I també el 28 de març de 1965, a Ligua, zona central de Xile, es produeix un terratrèmol de 7,6 graus en l'escala de Richter. Passem a la cita de la setmana. La cita d'aquesta setmana diu així: un arbre és un veí molt perillós durant una tempesta, de Charles Dickens, escriptor britànic. I ara anem cap a la cartellera cinematogràfica a repassar les pel·lícules que s'han estrenat avui a l'Ocine de Sant Celoni. Avui mateix a la cartellera cinematogràfica de l'Ocine a Sant Celoni s'estrena la pel·lícula d'acció Capitán América, El soldado de invierno, on el Capità Amèrica uneix forces amb la vídua negra i lluita per treure a la llum una conspiració creixent, mentre fa front a assassins professionals enviats per silenciar-los. Quan per fi revela la magnitud de la malvada trama, el Capità Amèrica i la vídua negra comptaran amb l'ajuda d'un nou aliat, el Falcó, però s'hauran d'enfrontar a un enemic inesperat i extraordinari, el Soldat d'Hivern. També avui s'estrena la comèdia Kamikaze, en la qual els complicats plans de Zlatan, un home corrent de cares distant, mogut pel dolor, es torcen quan el vol en què viatja de Moscou a Madrid és cancel·lat a causa d'una tempesta de neu i tots els passatgers són reallotjats a un hotel de muntanya. En 3 dies, Zlatan descobrirà de nou l'amor i el valor de l'amistat. Un viatge amb escala a l'esperança, la il·lusió i les ganes de viure. Som-hi cap a l'agenda del Baix Montseny. Avui comencem l'agenda del Baix Montseny per Hostalric, on demà Domus Sensuvi organitza taller de pa artesanal, d'estar per casa, de 4:45 a 9:15 de la tarda, impartit per Pan Baraca i amb un preu de 20 euros. Les reserves són a formació@domussensuvi.cat. També a Hostalric us recordem que aquesta setmana i fins dilluns resta oberta a tots vosaltres l'exposició Mudes Facials a la sala Benet Frigola. Els horaris són de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, i dissabtes i diumenge, d'11 a 1:15 del migdia. A més, el Centre Cultural Serafí Pitarra obre de teatre Germanes, diumenge 30 de març a les 6 de la tarda. Té un preu de 5 euros. I també a Hostalric, divendres que ve a l'hora del conte, Contes dins de la capsa, a càrrec d'Olga Cercós. És a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Modest Salse, per a nens i nenes de més de 3 anys. I passem a Llinars del Vallès. A Llinars, dilluns, a 4:45 comença l'exposició de fotografia Fobos, a càrrec d'Acció Fotogràfica Ripollet. És a la Biblioteca Municipal fins al 30 d'abril. A més, demà també comença l'exposició Pell de paper, a 4:00 de la tarda a Can Mas Bagà. I seguim encara a Llinars, on divendres 4 hi haurà un taller de manualitats per a infants. Titella de Sant Jordi a càrrec de Laura Calero, a partir de 5 anys amb un màxim de 25 participants, amb inscripció prèvia. a la Biblioteca Municipal a les 6 de la tarda. I diumenge, al poble veí, Sant Antoni de Vilamajor, mostra de sabors catalans, organitzat per l'Ajuntament a les 10 del matí al Parc de Can Sauleda, amb activitats infantils tot el dia, i a les 5 de la tarda amb Gil Ratataplam, col·laborador del Club Super 3. I dimarts, inici del concurs de superlectors. És un concurs de lectura destinat a nois i noies entre 5 i 14 anys. L'objectiu és llegir quants més llibres millor, fins a arribar al total de 20. Cal inscriure's al concurs per poder participar-hi. I demana les bases del concurs a la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor. I també a Sant Antoni, divendres 4 d'abril, cap al Teatre Victòria a veure Un Jeta Dos Jefes. La sortida és al Parc de Can Sauleda. El proper diumenge 30 de març, a les 6 de la tarda, es celebra un concert de primavera a l'església parroquial de Sant Pere de Vilamajor, a càrrec del duet Stradivari. L'entrada és gratuïta. I fins aquí l'agenda del Baix Montseny. Passem al Llaminer, amb Marc Rodelles. Hola Marc, ja estem al Llaminer una altra vegada, al programa d'avui. Què tal? Què ens portes aquesta setmana?
Aquesta setmana el que porto pues, és un record de quan jo era petit, un dalqui, que m'encantava menjar-ho de postres perquè al no agradar-me molt el que pugui ser pues, les natilles i tot això, pues, quan veia dalquis m'encantava.
Ostres, sí, quin record.
Sí, sí, sí. I ara, pues, a més de tot, el faig i el faig al meu gust, com a mi m'agrada, que en vez de molt cremós i poca nata, pues, jo faig poc cremós i molta nata.
Carai, val? Que bé.
Sí, sí.
Explica'ns com podem fer això.
Mira, la base és una crema anglesa, val?
Sí.
I el que hem de fer és una crema, que quan tenim aquesta crema feta, l'afegim a una part de xocolata, deixem que es fongui bé la xocolata, i després, amb l'ajuda d'un túrmix, fem una emulsió, d'acord? Fem que s'ajunti aquesta crema i aquesta xocolata. La recepta és per unes 12 racions, eh? Són 250 grams de nata, 250 grams de llet, 5 unitats de rovell d'ou, 50 grams de sucre i tot això el que faríem...
5 unitats de rovell d'ou, quants ous són?
5.
Vols dir 5 ous?
Sí, sí, sí.
I només el rovell?
Només el rovell.
Traiem la clara?
Sí. I fem servir el que és el rovell només. Aquí no ens interessa que hi hagi la clara, ens interessa que hi hagi el rovell, perquè el que faci és com una vegada arriba als 83, 84, 85 graus, el que gelifiqui com si fos un flam, no? Que tingui que quaji tot i ens faci l'efecte de lo que és la crema.
D'acord.
Doncs tenim la nata, la llet i el sucre, ho portem a l'ebullició i una vegada bull afegim aquests rovells. Val. Això sí... que no ho deixem molt rato el foc, perquè si es passa d'aquests 85 graus, el que fem és que faríem un ou dur, val?
Vale.
Cuajaria la massa, la llema, ens passaríem i faríem el que és un ou dur, i quedarien els trossets per allà d'ou.
No ens interessa.
No ens interessa, no és gens agradable. El que hem de fer és a 85 graus parar-ho, que ja haurà fet la funció, i això ho aboquem a mig quilo de xocolata, d'entre el 55 i el 65% de matèria de cacau.
Ahà, fantàstic.
Val? Doncs el que fem és deixar que es fongui tota la xocolata amb aquesta crema i després amb un cop de túrmix el que fem és lligar, com si fos una maionesa, fem una emulsió. Agafem, una vegada ho tenim, ho repartim en gots, que seria, jo, la proporció que a mi m'agrada és dividir el got en tres parts i fer una quarta part d'aquest cremós i la resta, que són dos parts, amb nata.
Una tercera part, diguéssim, del got.
Sí, una tercera part d'aquest cremós. Ho deixem a la nevera, que ja li fiqui bé, i una vegada ho tinc, i abans de servir, jo ho faig al moment perquè no baixi la nata, li poso la nata amb el sifon. Que amb el sifon vindria a ser un sifon de mig litro, uns 250 grams de nata, sense sucre, i dos cargues de nitrogen. Val?
I tot això nosaltres com ho podríem fer sense el nitrogen al sifó?
Doncs muntant amb varilla, val? Muntant amb el que és una batidora normal, doncs muntar aquests 250 grams de nata i col·locar-los a...
És a dir, amb la nata per muntar d'aquesta del súper,
sí.
Ho podríem fer i després li posem a sobre de la crema aquesta de xocolata que prèviament ja hem preparat?
Sí, O amb un esprit de nata, també, vull dir...
D'acord.
Sí, sí, sí. Podríem aconseguir el mateix resultat. El que això nosaltres fem és amb una nata de qualitat. Si trobeu una nata de qualitat, doncs ja, ja vindria a ser això. Uh-huh. I és, jo el que veig és, com sempre, que, és, no, que intento fer coses senzilles, però que alhora la veritat és molt resultona. I l'altre dia, justament, el vam fer allà a l'aula... que van vindre 12 periodistes, bueno, 12 crítics periodistes, i és això, que els hi va remoure també el, la funció aquesta de quan eren petits, a molts, no? Que a vegades és això com, com el Ratatouille, no? Allò que et prens, et menges alguna cosa i et teletransporta. Mm. O... Mm-hmm.
Per ahí.
Sí, sí, doncs aquesta és la recepta, aviam...
Provarem de fer-la, a veure què tal en surt. Potser en un surt també, en surt més malament.
O més bé, o més bé.
Moltes gràcies, Marc, per portar-nos a aquestes postres tan delicioses que ens agraden tant, tan fàcils de fer, i esperem que tots vosaltres les proveu. A veure si vosaltres també us porten a la infància.
Molt bé, moltes gràcies.
I fins la setmana que ve. I nosaltres continuem amb l'especial del canvi d'hora. Us heu preguntat mai per què canviem l'hora? Doncs avui us explicarem en què consisteix el canvi d'hora d'estiu. L'horari d'estiu, també denominat DST, Daylighting Saving Time, o horari d'estalvi de llum diurna, és l'horari que obeeix a la convenció per la qual s'avancen els rellotges. El motiu és per aprofitar més la llum diurna, especialment quan aquesta es redueix als matins. Dit d'una altra manera, és el temps local que un país adopta per a una determinada part de l'any, que generalment consisteix a avançar una hora l'horari estàndard oficial, o horari d'hivern. Les dates de començament i acabament del DST també varien, però generalment a l'hemisferi nord comencen a les 2 de la matinada del primer diumenge d'abril o l'últim de març, i finalitza a les 2 de la matinada del darrer diumenge d'octubre. A l'hemisferi sud, les dates de començament i acabament són 6 mesos més tard. Amb aquesta iniciativa, el temps oficial s'avança una hora a començament de la primavera i es retarden de nou a la tardor, de forma que les hores d'activitat s'acomoden millor a les hores de llum diurna, és a dir, no desaprofitar la llum mentre es dorm. El concepte d'horari d'estiu modern va ser proposat per primera vegada per Benjamin Franklin i posteriorment, al 1907, per William Willett. Es va preparar àmpliament per primera vegada a partir del 1916, durant la Primera Guerra Mundial, per estalviar carbó. Malgrat les controvèrsies, des de llavors molts països ho han implementat. Els detalls diferencien en funció del país i, de manera puntual, pateixen modificacions. El DST es considera més beneficiós que perjudicial, ja que redueix el consum d'energia. Per raons òbvies, el DST es du a terme en les zones temperades, que són les que corresponen a latituds del globus que s'entenen entre els tròpics i els cercles polars. La durada del dia en els tròpics no varia prou com per justificar l'aplicació del DST. Afegir temps de llum diurna a les tardes és interessant per al comerç, la pràctica esportiva i altres activitats que es beneficien de la presència de llum en acabar la jornada laboral. Però, d'altra banda, pot ocasionar problemes a l'agricultura i a altres ocupacions que depenen de l'exposició solar. L'increment de la llum a la tarda pot ajudar a disminuir els accidents de trànsit, però els seus efectes sobre la salut i la incidència de la disminució del crim són menys clars. Es diu que mitjançant l'horari d'estiu s'estalvia energia elèctrica, en reduir-se la necessitat d'il·luminació artificial. Però les proves que recolzen aquesta afirmació són dèbils, ja que l'horari d'estiu pot estimular l'aparició de pics de demanda, la qual cosa incrementa els costos. D'altra banda, els canvis d'horari dificulten la percepció del temps i poden causar problemes en els cicles de la son, així com trastocar calendaris de reunions, de viatges, de manteniment de registres, de dispositius mèdics i l'ús de maquinària passant. Molts sistemes dirigits per computadores són capaços d'ajustar automàticament els seus rellotges, però també es poden produir errors, especialment quan les regles de l'horari d'estiu són modificades. I fins aquí l'especial d'aquesta setmana. Acabem així la finestra del Baix Montseny d'aquesta setmana. Moltes gràcies i fins la pròxima. Podeu tornar a escoltar el programa a www.santceloni.cat/ràdio. Bona nit!